Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving.
Bona tarda, benvingudes i benvinguts al sisè programa de Fem Memòria, el darrer d'aquesta temporada. Avui, amb les nostres tertulianes, la Rosita, la Quimeta, la Rosa, la Dolors, la Carmen, la Conxita i amb jo mateixa, la Cèlia, farem el programa acompanyades d'un convidat, en David Fontanals, regidor de Patrimoni, Memòria Històrica, Comunicació i Participació. Amb ell parlarem justament d'això, de la memòria, de la memòria de la nostra història, de la personal, de la col·lectiva i de com la recuperem, de com la transmetem i de com ens l'han transmès els nostres pares i mares, avis i àvies. En definitiva, parlarem d'allò que intentem fer a cada programa, recuperar, transmetre i emocionar-nos amb les vivències i les històries a mans de les nostres tertulianes. Del llibre Un cel de plom, de Neus Català, hem escollit el fragment que avui us llegirà la Rosa. Explicar-vos que Neus Català, filla de pagesos del Priorat, era una jove inquieta de 21 anys quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola. En aquelles circumstàncies i amb les seves ganes d'ajudar, es va fer responsable sanitària d'una colònia de 182 nens. Amb ells va emprendre el dur camí de l'exili a França, on es va enamorar i va col·laborar amb la resistència. Quan va ser capturada i deportada als camps de concentració nazis, va conèixer l'infern, però també la solidaritat i la germanor sense límits. Va sobreviure a l'horror dels camps gràcies a la força moral i a la solidaritat entre les companyes. Quan va ser alliberada, va prometre no oblidar. Els seus records han estat novel·lats per Carme Martí al llibre Un cel de plom. Endavant, Rosa.
Aquest juny compraré 90 anys. Si a partir dels 40 costa acceptar els canvis de les desenes, un cop complerts els 90, costa acceptar el canvi de les unitats, d'acceptar i de creure. El Lluís ja en té 99, l'àvia va morir amb 100 anys, la mare va morir amb 100 anys. Jo vinc d'aquesta sang i de la mateixa terra, i no voldria trencar la tradició. És clar que elles no van passar per la deportació, però la vida m'ha ensenyat a creure en els miracles. Quan em veig comptant anys endavant amb comptes d'enrere, sento que encara em queda alegria per viure i l'única mort que em preocupa és la de la memòria. La imatge de Neu Català la tenim a l'edifici de la ràdio.
Molt bé. David, com a regidor de Patrimoni i Memòria Històrica, què penses que es pot fer perquè no es mori aquesta memòria?
Doncs, d'entrada, jo crec que s'ha de fer tot el possible perquè no es mori, no? La memòria, perquè la memòria és, entenc que és fonamental per entendre d'on venim, per saber on som i per pensar cap a on volem anar, no? Jo crec que la memòria, doncs, és principalment un exercici de fermesa personal i de fermesa col·lectiva, que el que ens permet, doncs, és fonamentar les bases i ser capaços de tirar endavant. Llavors, per això mateix crec que s'ha de fer tot el possible, tot el que tinguem a les nostres mans, doncs, per conservar, per protegir i per donar a conèixer, sobretot, que jo crec que és molt important donar a conèixer el que és la memòria.
Molt bé. Yo tengo aquí el llibre que heu fet, Les cares de la guerra, i m'agradaria saber què ha motivat fer aquest llibre una persona tan jove com vosaltres.
Doncs una mica les motivacions per fer aquest llibre, que aquest llibre ja el vam fer fa uns anyets, doncs les motivacions una mica són les que comentava, en el sentit, doncs, que trobàvem a faltar un relat de les persones que ho havien viscut. L'episodi de la Guerra Civil i de la dictadura, doncs, sempre s'havia tractat des d'un punt de vista científic, és a dir, sempre ho feien els historiadors, que evidentment, doncs, ha de continuar sent així, però trobàvem a faltar el punt de vista de les persones que ho han viscut. I aquest fet és el que ens va motivar a fer-ho, a buscar aquestes persones, perquè primer no és fàcil, i més quan parlem d'una situació com és la guerra, primer trobar aquestes persones i en segon lloc doncs ser capaços de que ens ho expliquin, perquè és també una de les principals dificultats, no? que un episodi traumàtic, doncs la gent li costa explicar-lo, no? I volíem que la gent ens ho expliqués, volíem que els veïns de Ripollet que ho han viscut i els veïns que van viure la guerra fora de Ripollet però que des de fa molt de temps són els nostres veïns, doncs que també ens ho expliquessin, i aquestes van ser principalment les motivacions.
I què habéis encontrado? ¿Qué encontrasteis? ¿Qué la expectativa del libro la habéis conseguido o todavía se ha dimensionado más todo lo que habéis percibido?
Doncs, a veure, una mica de tot, no? És a dir, ens hem trobat doncs que hem après moltes coses que no sabíem, que no estaven en els llibres d'història i que les hem après parlant amb les persones, com el que avui estem fent en aquesta taula. Però també ens vam trobar, quan ho vam fer, que havien punts de vista que pràcticament ja eren impossibles de trobar. Perquè la mateixa situació impedia que totes les veus fossin representades. I us posaré un exemple quan parlem de la guerra. És a dir, tota la gent que va marxar a França, que després no va tornar, pel que sigui, tota aquesta gent no sabem què en pensen, no tenim el seu punt de vista, perquè no van tornar. Llavors, no sabem, no tenim aquest punt de vista, no? Vull dir que, per una banda, va ser un exercici molt interessant, doncs perquè la gent que no surt als llibres d'història t'explica la història, però per altra banda tens una mica de frustració perquè dius, ostres, hi han punts de vista, hi han opinions, hi han vivències i hi han emocions que ja no les puc conèixer,
recuperar.
No les puc recuperar, no? Una mica aquesta.
I suposo que us heu trobat també una mica amb tot, amb diferents casos, no? I a l'hora d'explicar-vos-ho. Nosaltres l'altre dia, quan preparàvem el programa aquí amb elles i els hi vam comentar que vindries tu i que potser parlaríem del llibre, totes elles, n'hi ha algunes que els hi costa més, algunes que els hi costa menys. Elles, cap d'elles ha viscut la guerra, però sí que els seus pares, i els hi preguntava, després en parlarem, entre totes, però m'imagino que hi ha hagut gent que t'ho ha explicat molt, molt, molt tranquil·lament o molt obertament, i d'altres que han tingut més recances. T'has trobat una mica de tot, no?
Sí. És a dir, gent, per una banda, molt, molt interessant, doncs, perquè havien persones que tenien moltes ganes de parlar. O sigui, sempre hi ha una mica la idea de que no es vol parlar d'aquest tema, però ens vam trobar amb persones que ens deien, per fi algú ens pregunta, i al mateix temps ens vam trobar amb gent que no volia parlar de cap de les maneres.
Perquè dol.
Sí.
O sigui, ho tens a dintre i no... Jo mateix l'any 38, quan vaig néixer, jo la guerra no la vaig viure, perquè és clar, vull dir, no em pregunteu res d'allò perquè no, però el que es va viure a casa meva, fins que jo no vaig tindre 6 anys, el meu pare no va tornar, que si estava aquí, que si estava allà, que va estar en camp de concentració, bueno, en fi, 50.000 coses. O
sí,
sigui que...
Sí, el que passa que...
Digue'm tu.
No, jo el que penso és que també que... Per una banda, hi ha aquesta, que jo crec que és totalment normal, aquesta voluntat de no remenar, per entendre'ns, però per altra banda, clar, jo et parlo des del punt de vista dels nets, no?
Esclar.
I em faig la següent pregunta, és a dir, nosaltres d'alguna manera també tenim el dret a conèixer què va passar. És a dir, per una banda hi ha l'experiència dels fills o de les filles que no, o no en volen parlar o senzillament no saben què va passar, perquè a casa seva no es va parlar. Però per altra banda, jo em poso amb la pell, o sigui, no? jo sóc de la generació dels nets, ja. I em pregunto, ostres, jo tinc dret a saber què va passar, no? Vull dir que es crea aquest, no? Es crea aquesta aquest xoc, no?
Però en l'actualitat lo que se está haciendo es decir, ¿para qué? ¿Para qué, no? Memoria histórica, ¿para qué? Dejemos la historia esto pasado. La misma institución, el mismo gobierno está diciendo todo eso. Entonces la generación es, yo por eso te he preguntado antes, tan joven, ¿cómo tienes esa curiosidad, no? Pero la pena es que mis nietos no podrán llegar a saber o tener curiosidad ni siquiera, ¿no? Como no se lo transmitan sus padres.
Y supongo que
sabes es... que es una cadena que al final que está muy bien recordar para no volver a cometer los mismos errores. Yo pienso que por eso es bueno recordar, para así no cometer los mismos errores, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Lo que pasa que sí que se, cuando hay historias mil de yo no sé cómo explicarlo, ¿no? De sometimiento, pues la gente se tiene que rebelar y eso yo creo que es importante.
I una mica que deies, David, jo també soc generació de nets i suposo que el fet de que a mi els meus avis, sobretot un, em va explicar molt la seva guerra civil, que va ser molt dura, molt. Però la meva mare, que és la seva filla, no li va explicar res. I em fa pensar, no? Em fa pensar, a mi això, amb els anys, penses, potser jo li preguntava molt perquè veia que era una cosa que a mi la meva mare no m'explicava, ella, perquè no la sabia. En canvi, jo li preguntava al meu avi i m'ho va explicar i també penso, i per què m'ho explicava a mi, no a la meva mare? Doncs precisament potser perquè ja va deixar de tenir por a l'explicar-m'ho. És el que l'altre dia sortia de les parets escolten.
I tant.
El meu avi no li volia parlar a la meva mare per la proximitat de tot plegat i amb mi ja estava més relaxat i va ser capaç de poder explicar moltes coses i opinar. No només explicar, sinó amb opinió.
Potser no t'agrada... Bueno, jo vaig estar a la postguerra, no la guerra, no, però la postguerra. I clar, van ser moltes calamitats, sobretot molta gana perquè no hi havia res, i això et marca molt. Però sí que sentia pues, el que diu, el que esteu dient, que no t'explicaven res ni deien res, perquè les parets s'escoltaven i tenien... por, pànic, teníem pànic, no por, perquè hi havia molta por. I llavors pues, les veïnes a vegades si parlaven o alguna cosa així, pues, algú se'ls escapava. I era el que tu anaves agafant. No dir nada, perquè al costat de casa hi havia una senyora que venia d'Aragó. No hablar, no hablar, que les paredes s'escuchen. I tu, esclar, te quedaves així i bueno, amb molta por. No es parlava, pues senzillament, com ha dit la Conxita, era tabú. I la meva mare pues, tampoc m'explicava res. L'únic que em va explicar va ser quan van cremar els convents, que diu, mira, ens van fer anar a mirar els convents perquè veieu el que hi havia aquí dintre. I eren tot d'això de petitons, taús de petitons. Hi havia moltes. Quan van cremar les iglesies, aquest d'això. Sí. Ma mare deia, mare de Déu, no ho pensàvem nosaltres. Coses així.
Hi havia molts nadons.
I després, quan tiraven les bombes, doncs clar, corrien cap als soterranis que tenien, que la meva germana, pobreta gran, li va agafar més d'un atac del pànic entrar en aquells refugis. Tu penses que t'agrada escoltar això? No.
No. Però és interessant, Quimeta, ho hem explicat moltes vegades. Jo entenc, a la Quimeta no la veieu, però se li han negat els ulls ara. Malgrat la duresa, una mica el que deia el David, no? El dret a poder-ho compartir i poder saber això, perquè potser no torni a passar, com deia la Neus Català, no? No oblidaré, la memòria no es pot morir. Llavors, la idea...
Sí, sí.
De poder recuperar aquestes vivències, aquestes emocions, bueno, des de l'esperit crític, sempre per poder...
Jo sé que hi ha persones que diu que es lliberen, que explicar-ho descansen. Jo ho sé, que hi ha persones així, però a mi em fa molt de mal.
A mi també, no.
Em fa molt de mal, no puc. No, i a vegades dic, i per què em tinc que torturar i pensar a lo malament que ho vaig passar? Per què? I per què li tinc que explicar als meus fills lo malament que ho vaig passar? Per què? Soluciono algo, trec algo. És com si fos una cosa meva, que dic, és meva, li passada jo, i està aquí dintre, me l'haig de guardar. I s'ha acabat. Perquè avui, per avui, ja en tenim preus de preocupacions.
Però fíjate que hoy en día la gente joven, los 15, 16 años, viven o escuchan la palabra guerra desde la televisión, ¿no? Que parece que lo que está ocurriendo ahí no pasa nada, bombas, caen bombas y parece que estás viendo una película. Claro. Y en cambio está muriendo gente igual y están viviendo el mismo horror que en los años de 36 ocurrió aquí.
Claro.
Y entonces es bueno acordarse de esa historia, no tuya que la has vivido, ni yo que la he podido la posguerra vivir, pero sí no volver a, y sobre todo ponerse en contra de todo eso, estas guerras que están ocurriendo actualmente, que es que parece que la televisión parece que es que sea una película,
ojalá,
y no son películas, son muertes, personas, miles.
Ojalá pudiesen fear.
Claro, entre todo yo creo que sí que podríamos hacer.
¿Vos di?
Sí.
La Carmen explicava que una de les coses que també feia que no parlessin molt a les famílies i als llocs és perquè després de la guerra, Carmen, hi havia gent dels dos bàndols.
Pues sí, sí. No, hi era, i em penso que encara hi és, Encara hi ha gent que pensa d'una manera i gent que pensa d'una altra. Ningú pensa igual. Ara, es té que reconèixer que van ser anys molt, molt dolents. Jo, gràcies a Déu, la veritat, fins que va morir el meu pare, vaig viure bé. Ara, a partir quan ja va haver mort el meu pare, el 55 o no sé quan, llavors vaig estar molt malament. O sigui, que a partir de llavors, quan jo vaig començar a ser una mica gran, va ser quan van arribar totes les penes a casa meva amb la falta del meu pare. Però sí que la guerra és molt trista ara mateix, aquests atemptats que hi ha per tot arreu, que és que fa por estar anar a Barcelona a un dilluns, que hi ha huelga de taxis, que tothom tenim que anar al metro, és que fa por, perquè és que mos mataríem nosaltres mateixos al voler sortir d'aquests puestos. A vegades estàs en un puesto que fan un concert, aviam, és que no hi ha la guerra, però hi ha una por, generalitzada, que bueno...
És lo que pretenden, en el fondo.
Pues sí, però...
De que vayamos diciendo amén, amén, amén a todos.
Això sí que mos tindrien que posar d'acord tots els governs i tothom, i escolta, la gent que vulgui ser com nosaltres, benvinguda. I els que no, pues, això sí, perquè és que és una mort indiscriminada, igual maten amb uns com uns altres.
Bueno, les guerres deixen de tenir raó, no? És igual, quan hi ha violència...
Aviam, ara no hi ha guerra, per lo menos a Europa, però mira...
Hombre, però en Síria i en Iran...
Sí, bueno, però en Europa...
Són persones igual.
Bueno, ja, però que estén en París, en Notre Dame, ja. I que te tengan media hora, pues claro... O sea, que es una guerra también triste.
I tu, Conxita, una frase que vas dir l'altre dia quan preparàvem era que tot era tabú abans.
Tot. Jo recordo que no podies preguntar res perquè et deien, va nena, va, deixa-ho per un altre moment, això no es parla. Parlem d'una altra cosa. Tot era tabú. Podies preguntar el que volguessis, que amb la innocència de la joventut, pues, tu no et contestaven a res. Tot, pues passem a una altra cosa, pues això no es toca, pues no parlis, pues, i tot era tabú. Jo el que recordo molt era el sometiment de la dona al marit. Això ho recordo molt. El sometiment que hi havia en aquells temps i que encara hi ha. Segons aquí els pastors, encara hi ha, de la dona al marit.
la dona és que no podia sortir de casa, no podia sortir de casa. I jo recordo, perquè ja ho he explicat altres vegades, el meu pare treballava a la Renfe i baixàvem a Barcelona a l'Economat. La meva mare no podia baixar sola, tenia que baixar jo amb ella, perquè al portar una criatura petita, doncs ja cap home li deia res. Si anava sola, doncs hi havia el perill de que un home li digués qualsevol cosa. I això és, doncs, mare meva. Llavors, això era motiu.
Sí, a tu, la Carmen riu.
A tu no t'haurà passat, Carmen, però sí. És la realitat.
Aviam, jo una és vegada, l'única vegada, que penso que m'han tirat un piropo. I va ser portau a la nena.
Perdona, la segona vegada. La primera et van treure tot de brics de sobre per tirar-te un piropo.
Però llavors aquí a Ripollet no hi havia ambulatori. Tenien que anar a passar el pont, que hi havia la Creu Roja, que sí. Hi ha ara. Jo portava la nena, la petita, i passàvem per allà, i era que estàvem fent el pont aquest que hi ha. Hi havia tot de paletes i em van tirar un piropo, i quan vaig arribar a casa li vaig dir al meu marit, dic, ai, avui que contenta estic, noi. Diu, ai, ¿por qué? Diu, perquè m'han tirat un piropo. Dice, ¿qué piropo t'han tirado? Digo, pues mira, llevaba la niña en brazos, iba un señor de allí que trabajaba, y me dice, ¿quién fuera niña para ir a tus brazos? Dice, ah, ¿pero te lo has creído? Eso lo dicen a todos los que pasan por ahí. O sea que...
No, veus? Són coses, però bueno, n'hi hauria. Mira, el teu marit va reaccionar així, un altre marit pues reacciona d'una
altra manera.
Aviam,
malament.
Ni un, sí, ni tanto, sí. Ni tres peluques. Ara també en podem, us passem una miqueta,
Digue, et parlo de l'època dels anys 50,
Ara no tiren piropos, eh?
I et parlo de l'època dels anys 50, ah, sí. Pues llavors...
Jo, l'únic que me'n recordo, i encara em van matar l'alegria del dia.
Bueno, tornem una mica a la memòria, vale? Fem una mica de memòria.
Això és memòria, eh? Això és memòria.
És molta memòria,
Això és molta memòria,
La guerra aquí a Ripollet, concretament, en l'època que era bàsicament un poble agricultor, no?
Sí.
I com... ¿En qué, hablando de bandos, en qué bando estaba Ripollet? ¿Estaba más de derecha, más de izquierda, o había de todo?
Y mitad y mitad.
Bueno, a veure, sí, mitad y mitad, bueno. A veure, també depèn una mica de la gent que hi viu, no? És a dir, la majoria de camperols i de treballadors de mà d'obra, doncs estaven més a prop de sindicats com la CNT, per exemple, que tenien un fort pes no només a Ripollet, sinó a tot Catalunya, no? Era la força sindical més forta i més important i més nombrosa. Llavors Ripollet en aquest sentit també, i la gent del camp. Ripollet bàsicament era un poble de pagès, doncs vinculat al sindicat a la Unió de Rabassaires, que podríem dir que estaven vinculats al que és Esquerra Republicana. Vull dir que la majoria social, per entendre'ns, doncs evidentment estava posicionada a l'esquerra, no? El que són les esquerres. Els propietaris, els grans propietaris, els grans terratinents, doncs en el moment en què comença la guerra civil, el cop d'estat, el juliol del 36, doncs a Ripollet, com a tot arreu, doncs aquests propietaris i aquests grans terratinents marxen de Ripollet i se'n van al costat franquista, fins que Franco guanya, llavors tornen. Vull dir, que això és un plantejament molt genèric, el que he explicat, però que va ser així. O sigui, vull dir, tal, si féssim un retrat de com era la societat de Ripollet en aquell moment, així a grosso modo, doncs seria...
He leído que había el baile de los de derechas y el baile de la izquierda. El faro era más bien de la gente pudiente, de derechas. Sí. Y luego el otro baile es que estaba allá, aquel que ahora bajamos las escaleritas.
Al casino.
Ahí al casino. Allí iba más la gente trabajadora y
Exacto.
El leí yo por aquí.
Al café, això ens ho explicaven, ens ho explicava el Modest, un senyor, un veí de Ripollet que ens va ajudar molt. Vam estar hores i hores i hores i hores parlant i ens explicava això, que havia el cafè de les dretes i el cafè de les esquerres.
Està bé, sí, posa aquí.
El cafè de dretes era el cafè Faró i el cafè de les esquerres era el casino del carrer del Sol, que ja no hi és, que el van tirar a terra, doncs allò era el cafè de les esquerres.
Molt bé.
No, és interessant, no?, com la història personal de cada persona, recollint-la, passa a ser història col·lectiva.
Clar.
I penso una mica, és la gràcia, i també la gràcia del que estem fent aquí nosaltres, Nosaltres no en som conscients d'això, però el que estem fent aquí és registrar tota aquesta història personal vostra per convertir-la en història col·lectiva. I no
sí,
es perdi.
I no, i una mica el que dèiem abans, o sigui, és a dir, dintre del que és, quan parlem de memòria, a més, hi ha categories de memòria, és a dir, ara hem estat parlant de la guerra, però tu has tret el tema de la dona, o sigui, que encara encara és pitjor, perquè si ja parlem d'una experiència traumàtica com és un conflicte bèl·lic, a més hi has d'afegir que la dona el vivia pitjor. Vull dir que són, no? És a dir, aquesta memòria no és una única memòria, sinó que són memòries en plural i que d'una idea més global en sorgeixen, surten d'altres, no?
Des de luego van ser unes heroïnes i gràcies a elles estem com estem ara, no?
Les dones.
Les dones.
Clar,
cuidaven dels fills i tenien que anar a buscar menjar.
Estaven soles moltes, es van quedar moltes soles. Moltes,
molt difícil, moltes.
Bueno, Catalunya, totalment d'acord, és a dir, Catalunya durant la guerra, vull dir, els homes estaven al front i qui realment s'encarregava que el dia a dia funcionés eren les dones.
Sí.
Vull dir, això no s'ha reconegut mai prou. És a dir, mentre els homes estaven amb l'escopeta matant-se els uns als altres, per entendre'ns, les dones són les que aguantaven que el dia a dia tirés endavant, no? I això no s'ha reconegut prou.
I creus que la nova generació, aquests nens petits ara, arribaran a comprendre bé el que han viscut els pares, els avis?
Bueno, pues això és una mica el que jo reclamava abans.
Sí, clar.
Si no se li explica,
no ho
sabrà.
Clar.
És a dir, jo entenc el que deies, de dir, la por aquesta o el trauma, perquè no deixa de ser una experiència traumàtica, això és més que evident, no?
I tant.
Però també hi ha el dret a saber. És a dir, jo si no parlo amb aquests homes o amb aquestes dones,
no,
doncs hi ha moltes coses que es queden guardades, no?
Uh-huh.
I una mica és, que per mi és el més important, és a dir, jo ja sé que els historiadors faran la seva feina,
sí,
perquè l'han de fer, però necessitem que els relats personals, vivencials i emocionals es transmetin. Si no hi ha aquesta transmissió, jo entenc que no és impossible enterar-se de tot, conèixer-ho tot. Jo puc saber que els homes van anar al front a lluitar i ja no sé què, perquè ho veig a les pel·lícules, no? Però no sé, per exemple, com ho vivien les dones a casa seva. No ho sé, perquè ningú m'ho ha explicat.
Magre,
no?
Venent-se la llana del matalàs.
Venent-se la teva mare, eh?
De mica en mica.
La teva mare, sí.
Doncs és un exemple.
Sí.
És a dir, si tu no m'expliques que venies la llana del matalàs, jo no ho sabré mai.
Clar.
Perquè ningú, ni un historiador això no m'ho explicarà.
Sí.
No? En canvi, les persones que ho han viscut, que ho han patit, no? doncs són, és l'única gent que et pot donar aquesta informació.
I que tenien que caminar molts quilòmetres per poder comprar un pa de pagès, tindre una mica de pa o llenya, no? Vull dir...
Clar, són aquestes petites històries particulars que a l'ajuntar-se i al compartir-se passen a formar part de la història col·lectiva, perquè si no la història que ens arriba no és aquesta, és una altra història. I és molt, molt interessant poder transmetre aquesta cosa quotidiana, que a partir d'aquí, és el que deia el David, no? Surten altres històries, surt la història de la dona, la història de les famílies, la història de moltes altres coses. I una mica el que fem aquí és això, parlem del menjar, parlem de la música, parlem del ball, anem agafant coses petites al transport per poder anar elaborant tota una història d'uns anys, de fa uns anys d'aquí de Ripollet. Us sembla que parem un moment i la Dolors ens dirà quina cançó ha triat?
Sí, una canción de Joan Manuel Serrat es cuando yo lo empecé a conocer y a que me gustara. Ahora que tinc 20 anys.
Molt bé.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu, vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre, i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer, el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passar pel món. Vull alçar la veu per cantar als homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. Vull i vull i vull cantar avui que encara tinc veu, si podré demà. Però avui només tinc 20 anys, avui encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.
Yo quería preguntarte, David, del libro que habláis, que pone El negocio de la gana, que expliques un poquito qué habéis querido decir, o cómo se vivió Ripollet la gana, o qué, por qué ocurrió esta gana, ¿no? Yo...
Bueno, això és un episodi més de tot plegat, on els on són els propis veïns que ens expliquen com es vivia després de la guerra, no? El que coneixem com a postguerra, no? Sobretot les condicions materials dels propis veïns i les veïnes, no? De com vivien a les cases, del que menjaven, de com vestien, del poder adquisitiu, no? I evidentment el tema del menjar doncs estava molt present, no? Evidentment. I un dels aspectes que ens va cridar l'atenció era com és, nosaltres ens preguntàvem com és possible que després d'una guerra que aparentment és, bueno, que aparentment no, que és el més terrible que pot passar, doncs com pot ser que després d'una guerra hi hagin persones que tinguin el valor, per dir-ho així, o la covardia, no sé com s'hauria de dir, de fer negoci amb la gana, no? Amb la gana dels teus propis veïns. Perquè això va passar, no és que jo m'ho inventi, és que ens ho van explicar.
I tant, que va passar.
I llavors, doncs, ens va cridar molt l'atenció això, no? És a dir, com és possible que després d'algú tan desastre encara hi hagi gent
tan ruïn
que s'aprofiti, no? I això va passar a Ripollet i va passar a tot arreu. Sí, no és només una qüestió de Ripollet, no? Sinó que va passar a tot arreu. I ens va cridar molt l'atenció això, no? És a dir, com és que després d'algú tan bèstia, no? Doncs encara hi hagi gent que s'enriqueixi. I de fet, moltes de les riqueses d'avui no es poden entendre sense aquestes persones, aquestes famílies, aquesta gent que va fer negoci després de la guerra i que és el que li va permetre enriquir-se fins avui, és a dir, mantenint-se fins avui, no? I això ens va cridar molt l'atenció.
L'altre dia que parlàvem de l'Estraperlo, alguna de vosaltres va dir, hi ha gent que es va fer molt rica a costa de l'Estraperlo, que és el negoci de la gana.
Sí, és el que vaig dir jo. Sí. Si et tocava aquella setmana un quilo de sucre o un litre d'oli o tres quarts, el que sigui, tu no tenies prou cèntims per pagar aquelles quantitats que abastos, es deia abastos, que tenies que anar a buscar-ho, deies, mira, dona'm només una quarta d'oli i de sucre em poses un quart de quilo, l'altre no puc agafar perquè no tinc més cèntims. Allò, aquella persona ho venia d'Estraperlo. Que venia més car. I era així. Si no tenies cèntims, doncs no podies comprar.
Sí, anava
així.
Sí, sí.
I es van fer rics, i tant que es van fer rics. Bueno, mira, van tindre aquesta sort. Un sí i un altre no.
Noies, no queda gaire, eh? Queden uns 20 minuts o una mica menys de programa. Jo sí que us voldria preguntar una cosa, que és... tots aquests dies i tots aquests programes que hem fet, que heu estat aportant anècdotes i recordant, no sempre totes han sigut agradables i n'hi han hagut algunes que ha costat. El programa que vam fer, el d'avui, jo sé que en algunes està costant, i el programa que vam fer sobre el tema de l'alimentació també us va costar. Una mica en referència al que deia el David, és interessant que ho pugueu compartir, jo sempre us ho dic. No expliqueu, si no voleu, el transfons, però sí allò que sentiu quan expliqueu aquestes coses, o quan després a casa l'escolteu. Moltes de vosaltres dieu, ostres, jo vaig riure molt, o vaig plorar molt, o vaig estar, algunes heu dit algun dia, no vaig poder dormir aquella nit perquè em va fer reviure coses. La idea també és aquesta, no que no dormiu a les nits, però sí que de poder, després poder parlar d'emocions i poder reviure-ho tot això i llavors poder-ho analitzar aquí, i llavors això nosaltres a micròfon tancat també ho parlem i també ho tractem amb elles. Expliqueu-nos una mica, va, Quimeta.
Hi ha coses que de veritat es va passar molt. Bueno, jo ja dic, dels 8 anys fins que vaig començar a treballar, coses bones poques, l'únic la innocència de ser criatura, i si sorties al carrer a jugar, pues t'ho passaves bé, perquè t'ho passaves bé, però va ser molt dolent. Fins que vaig començar a treballar les vaig passar molt magres. Ara, un cop van començar a treballar, ja vaig tindre una altra manera de viure, no? Llavors ja guanyaven calés. És que no hi havia feina tampoc aquella època. Va trobar feina ma mare, vaig trobar feina jo, i ma germana també sent una criatura també la van col·locar, o sigui que ja... Sí, allà on es feia aviat de minyona, a cuidar criatures o el que fos. Sí. Ja va anar d'una altra manera, però van ser uns anys molt dolents. Bueno, hi ha coses que m'agrada recordar-les, com l'altre dia que vaig, quan es van conèixer amb el meu marit. El meu marit també es va emocionar
escoltant el programa, clar,
sí,
clar.
Perquè vaig dir, a ell sí que li vaig deixar que em posés la cara encara.
Però mira, Quimeta, jo parlo de mi, jo a marxar, això de poder sortir a jugar al carrer, això era era fabulós.
Sí.
Poguer a l'estiu les dones que sortien allí al carrer a cosir, a fer mitja, tot això era fantàstic. Jo, a pesar de tota la misèria que hi va haver-hi, pues, tinc una infància bonica. Me'n recordo de coses maques, de coses maques. Jo tenia una nina que me la compraven per Nadal, per Reis, i em tenia que durar tot l'any.
Ai, tant.
Si no em durava, doncs agafava un gat que teníem, el vestia...
Viu, un gat viu.
Un gat viu, sí.
El gat azul.
Un gat viu, el vestia, i era la meva nina. I m'entretenia, doncs, no em vejo, el d'això d'ara no l'envejo per res, eh? Per mi aquella infància va ser molt maca i no me'n penedeixo, no.
Saps per què no ens duraven les nines?
Ah, perquè les mullàvem.
No, i era de cartó.
Sí, era de cartó.
I els fèiem anar els braços així, i anava gastant el cartó, i patapam, s'acabava sense nina. I eren més lletges, encara te feien més aviat por.
Pues a mi, me'n recordo d'aquella època, que em portaven unes nines molt maques, amb la cara de porcelana i les manetes també.
Ai, nena, tu anaves del bando, eh?
Però, espera. Però resulta que com que vivien cap allà de la Sort, anava la meva mare a la botiga i li deia, la que porti una ratllada, li falti un dit,
miqueta, sí.
O el nasset, o així, aquella me la guardes, a quin preu me la deixaràs? Home, aquesta sempre et deixaré dos o tres pessetes més barata que les altres. Clar. I jo sempre duia una nina que li faltava alguna cosa. Ara, una nina preciosa. Però sempre eren tan delicades que al tindre que pujar cap allà dalt venien amb algun defecte i allò no es podia vendre. Però la meva mare me la comprava per mi. Clar. I pel meu germà un cavall. I jo anava tan contenta amb aquella nina que li faltava un trosset de nas.
Sí. Perquè ens conformàvem amb tot.
Sí. Anava tan contenta. I a més és que presumint, perquè els reis l'havien deixat caure una miqueta i jo, doncs, me la van deixar així. I el meu germà, sempre me'n recordaré sempre, li portaven un cavall amb una fusta sota, amb quatre rodes, i també el pobre cavall sempre tenia alguna cosa.
Tenia una tara.
Sempre.
I un balancí, no tenia balancí.
No, aquest tenia unes rodetes i el meu germà anava per allà amb les rodetes, tan content, però també el cavallet sempre li faltava algo. Però el cavall era gros, no et creguis, i la nina era molt maca, però estaven tarades, però el contents que anàvem nosaltres, que és amb una nina que li faltava un trosset de nas, o la mà o qualsevol cosa, aviam, això va durar fins que llavors sabia cap allà als 10 anys, jo em sembla que ja vaig enterar de que el Reis era la mama, o sigui que, però vaja, tard, no us creieu pas,
La meva mare em havia explicat que amb ella li duien una nina i només li deixaven el dia dels Reis. L'endemà ja li prenien.
Ai, pobra, que veritat. Que la veia
sempre. I deia, és que no t'has portat bé. L'havien de guardar
per l'any.
O sigui que... I deia, sí, que m'he portat bé, pobreta. No. Mira, els Reis han vingut i te l'han agafat. I a mi, jo, això de tarat, com que a casa meva també era l'última hora, aviam si el meu pare o la meva mare guanyava anant a fregar i a rentar i llavors més tard ja es va col·locar en fàbrica, no? Però també a l'última hora. I a mi em havien dut també joguets, més o menys. I sé que duia una nina una vegada i me'n recordo com ara. Li havia de picar l'esquena si volia que plorés. Perquè també algú ho devia tenir per dintre.
No, les meves encara no plorauen, eh?
Ah, no.
Eren sense plorar.
No. La meva aquella devia ser ja una miqueta maca, però li havia de picar l'esquena. Ara t'haig de dir una cosa. Jo, la meva padrina, m'havien vengut joguets. I el meu marit i jo ja havíem anat a ajudar-los amb ells a la Vigília del Rei. I això, jo si ja tenia marit, vol dir que ja era gran, no? I el que jo vaig viure allà en aquella botiga, la Vigília dels Reis, quan els pares anaven a buscar els joguets que tenien guardats, i veies, s'obrien el sobre allà,
Eh? No, això ja ho poden sentir-ho, perquè això ja és un sobre com el de la setmanada. Eh? Obrien el sobre i treien allà aquella nina o aquell cavall o aquell joc, allò, eh? I veies que allà anaven comptant i aquells cèntims eren per passar la setmana. Imagina't tu com n'haurien passat. Vull dir que encara veia que això ja era més cap en què. O sigui que de pocs calés encara n'hi ha ara.
Tot això em fa pensar, que ens hem anat una mica al tema, però bueno, ja és això. Aquest, ja us hem dit abans, que serà l'últim programa d'aquesta temporada, llavors fins a l'octubre no tornarem, si ens volen, que jo em sembla que sí que ens voldran, eh?
Ens portarem bé, ens portarem bé.
Doncs la idea és tornar amb una mica exactament amb el mateix format. Ara han sortit algunes coses. Per exemple, les joguines seria un bon tema que podríem parlar. Heu pensat algun altre tema que us agradaria poder parlar?
Els telèfonos.
Els telèfonos.
Jo ja ho he dit, de quina manera
les ens conferències
cuidaven quan estàvem malalts, sí. Com ens cuidaven també. I com ens curaven.
Els remeis.
Les conferències que teníem que posar per... Sí, la meva tieta vivia a Mataró. Pues posava una conferència i a la millor hasta l'endemà no ens arribava la conferència.
Ah, la conferència de telèfonos.
Sí,
vale.
Venia la de la centralita i li deia a la meva iaia, Maria, la teva filla ha trucat per telèfono, però avui em sembla que no podràs parlar amb ella. Ja t'avisaré. I a la millor passava pues, aquell dia, i a l'endemà, ja està al tard. Maria, ara dintre d'un rato, vine, ja d'això, ja podràs parlar amb la teva filla. Una conferència.
I ara passa del telèfon. Dia, i ja et surt la foto.
I ara...
I les cartes, el que trigauen. Oh. I arribar un telegrama. I bueno, quin susto. Un telegrama, sí, era un susto, eh?
I quina il·lusió quan t'arribava un sobre amb el teu nom, eh?
Ai, sí. I al carter no li teníeu que donar cèntims?
També,
sí,
també.
Una propineta.
10
per Nadal.
Per, no, no.
I per 10, Nadal.
No, no, per carta.
Per cada carta li donàvem 10 cèntims. Ah. Si no, ah, no els tenien, si no els teníem, perquè ens deia, bueno, ja passareu per casa. I sí, anaves a casa seva...
No, només els diré que vas...
Ja empezava el funcionari corrupto.
Per Nadal que et passava la felicitat.
Ah, això, per Nadal.
A l'escombriaire, a Barcelona ens passava l'escombriaire.
Només recollies 4 o 5 cartetes.
I una altra cosa que també seria molt interessant parlar seria parlar de la ràdio. La ràdio, com l'escoltàveu, com la vivíeu, ja que estem fent un programa de ràdio, i els transports, perquè el tema dels transports surt molt aquí, molt. Agafàvem el tren, agafàvem el quí, anàvem caminant, anàvem amb carro, el primer cotxe, també ho parlarem.
El 600 era el meu cotxe.
El 600 era el teu cotxe.
El primer cotxe, sí.
Molt bé. Doncs jo crec que ens haurem
d'anar
despedint. Sí que m'agradaria que... Que la Quimeta...
És molt aviat, avui.
Bé, perquè ens ha passat molt ràpid. No és molt aviat. A mi m'agradaria que la Quimeta, que ens ha fet una escrita, el pogués llegir.
Sí, bueno, els he fet per totes vosaltres i per mi mateixa, perquè tenia ganes de dir-ho. Bueno, ho diré en castellà, perquè escriure català encara no hi he après. Em queda pendent. En mi infancia ya lejana, la cultura no cabía, pues había en otras cosas llenando mi día a día. El trabajo y poca escuela, y ayudar a la familia, dejando a un lado las cosas que hoy me llenan de alegría. Descubro nuevas amistades, la lectura, pintura, conversaciones amenas, creando un programa de radio, aunque seamos abuelas. Llenamos nuestras mañanas y alejamos nuestras penas, pues teniendo 78 años, a veces me siento niña. Y hoy... Os agradezco, compañeras, la experiencia compartida.
Molt bé!
Molt bé!
Abans de despedir-nos, el David li han deixat escollir una cançó.
El deixaràs
David,
per copiar-me?
David, digue'ns quina cançó has escollit.
Doncs, bueno, és una cançó d'un grup d'aquí del Vallès, que es diu Pomada, i és un grup de dos músics, i una cançó que es diu La Rumba, que és una cançó que... ens explica que és molt millor la convivència que no pas la diferència,
sí.
I que crec que expressa també una mica com m'he sentit avui, que m'he sentit molt a gust amb vosaltres i que ens convida a ballar i a passar-ho bé, que és una cosa que no podem oblidar. O sigui, encara que ja que parlem de memòria i que parlem, podem parlar de coses que no són molt boniques, sempre, 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 sempre hem de pensar que ens queda el ballar i passar-ho bé.
Molt bé, David.
Sí, jo vull dir una cosa, que quan vinguem tenim que parlar de totes les activitats que hem arribat a fer ara de gran, almenys jo.
Ho farem.
Eh?
Em sembla bé. Sí. Em sembla bé.
No sé si tindré prou paraules per dir-ho, el que a mi m'han donat, però bueno, algo diré.
Ho farem. Vinga. I fins aquí el darrer programa d'aquesta temporada de Fem Memòria. Ens acomiadem de totes i tots vosaltres i ens tornem a trobar a la tardor amb moltes ganes de compartir noves històries i de fer memòria. Així doncs, gràcies a la Quimeta, la Carme, la Conxita, la Rosita, la Dolors, la Cèlia, jo mateixa, la Rosa i al Toni Miralles, qui des de la taula de control fa possible el programa, i a tot l'equip de Ripollet Ràdio, a la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica, a la Regidoria de Serveis Socials i a la de la Comunicació. I molt especialment agraïm al nostre convidat d'avui, en David Fontanals, haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ha estat un plaer. També us volem recordar que demà dijous, dies 22 de juny, de 10:30 a 12 hores, en el Casal d'Avis de Ripollet, hi haurà un taller que parlarà de cura dels peus, sobretot del peu diabètic. I us volem desitjar molts bones vacances i molt bon estiu. Fins aviat. Recordeu, fem memòria.
Va bé.
Bueno, però això dels peus ja ho entenc. We say moving all the
palabra, su pequeño es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move, for just one dream. We say moving, all the people moving. One move, for just one dream. The world, birdie come, whatever it what you want. One move, birdie moviéndose. In the world, birdie come, whatever it what you want. This is the life, life that's best under your feet. This is the life, life that's best.